bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim preparats ja els tertulians aquí per preparar. Avui tenim bastanta xitxa, que es diu popularment. Quico Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Creuet, bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do els aranzels. Jo crec que la gent no sap què són aranzels. No creieu? Perquè jo aquest matí ho parlava a casa amb el meu home.
Són impostos, no?
Sí, diu, parlareu d'allò d'en Trump? Saps?
Són impostos a importacions.
O sigui, tots els productes americans a nosaltres ens costaran més cars, no?
I amb ell, si a les nostres exportacions també, amb el que poden baixar.
Clar, que pot ser que el vi de l'Empordà, per exemple, per posar un exemple tonto, s'exporta als Estats Units, els hi costarà més car als americans.
A l'oli,
no?
Diuen que l'oli, que nosaltres, que ja és un 15%, nosaltres produïm de l'oli i enviem a Amèrica el 15% de la nostra producció, doncs ja tindrà un preu més car allà.
I per tant, com que serà més car, potser no el compraran tant, per tant baixaran les nostres exportacions.
Les importacions en seran més cares, però amb ells també els hi afecta, perquè és clar, llavors vull dir...
Ara vindrà el José, suposo, i ens posarà a tu amb això, però jo vaig escoltar ahir o abans d'ahir, no sé, una tertúlia, que em sembla que era RAC1 o una cosa d'aquestes, i dos experts van coincidir en que Estats Units ha tornat a la casella de sortida en el segle XIX.
Sí.
Pel tema del comerç lliure. ¿Vale? Ara sí que aquí, no sé si ha fet una passa endavant, una passa enrere, ja
no,
veurem.
Enrere més aviat, sembla que...
Perquè és un motiu de pressió, perquè ell el que vol és que les
fàbriques... compri el producte americà, no?
Bueno, a part de comprar el producte americà, ell vol que es fabriqui als Estats Units, o sigui que la fàbrica de el que sigui estigui allà... Ja va dir-ho ell.
Contra la deslocalització.
Veniu a muntar la fàbrica aquí, fabriqueu els cotxes aquí, que ens veneu a nosaltres, no? En lloc de que la Volkswagen,
les peces,
per exemple,
i tot,
enviï 30.000 cotxes a l'any a Estats Units, vine aquí,
allà.
Fes una fàbrica de Volkswagen, contracta treballadors americans, fes el Volkswagen i ens ho vens aquí.
Però s'ha equivocat, perquè això el que havia fet era una subvenció o ajudes a aquestes empreses per instal·lar-se a Estats Units.
Clar, hauries de buscar el perquè de la deslocalització, no? Si tu el que vols és que les empreses no marxin, hauries de pensar per què marxen i posar solució a aquests motius, no? Perquè, aviam, digueu que Catalunya sempre havia sigut doncs, una gran potència textil, no? Que hi havia moltes fàbriques de textil i que totes van deslocalitzar. Per què van deslocalitzar, no? I
perquè
anar a l'arrel del problema.
Han anat a buscar...
Abaratir costos.
Abaratir costos i menys problemes de condicions tant socials com ecològiques, no? Però, per exemple, sí, en principi...
El José acaba d'entrar per la porta. Bon dia, José Las Heras.
Bon dia. No, sí, estic d'acord. Ah. Però no ho has posat tot sobre la taula.
Que hi ha més factors, vol dir.
Només has posat aquells... polèmics i que atizan el... com es diu?
Bueno, i per qüestió d'impostos, no? També...
Bueno, i segurament d'apropar-se als recursos naturals i evitar pues, unes grans despeses de transport i apropar-se a determinades coses. I allà on està la tecnologia i el desenvolupament tecnològic.
Bueno, llavors, vegades sí, a vegades no, eh? En algunes coses sí, en algunes coses no. Bueno, per exemple, jo no crec que en el tèxtil no, ben bé, i en d'altres coses no. I, per exemple, mira, deixeu-me introduir una cosa. Jo vaig ser dimecres, vaig ser a Barcelona a una taula social que organitza periòdicament el Departament de
Tecnologia? O...
No, de canvi climàtic, no? A l'oficina de canvi climàtic. I ens, a part de que hi ha uns objectius i no sé què, posen uns números d'emissions de CO2 que, per mi, són fer-se trampes al solitari, tranquil·lament. Per què? Perquè et diuen només el que produeix, o sigui, les emissions de CO2 que provoquen les fàbriques i el consum de les famílies i del transport i el que sigui a Catalunya. Sense comptar l'externalització de la producció. Vull dir que si la nostra fàbrica és la Xina,
s'hauria de comptar
tot el que entra, totes les, tot, totes les importacions que venen de la Xina, que allà quin CO2 produeixen, perquè que jo sàpiga, el CO2 no s'atura davant dels límits territorials.
Oh, no. Vull dir que, no entén de fronteres.
Es pot comprar,
no?
Es pot comprar. Sí. Es pot comprar.
Això és una bajanada molt gran, per comprar. Mi, des del meu punt de vista.
És increïble el que fan.
Com també hi ha una altra cosa que tu pots comprar.
Si es pot comprar, vol dir que algú l'ha captat prèviament.
Però bueno, què fas? El poses amb una ampolla?
No hi ha una frontera.
Si es pot comprar, és a dir, si algú pot comprar crèdits de carboni, vol dir que algú ha captat aquests crèdits de carboni.
Sí, però bueno, això vol dir que mentre jo... Hi ha un altre, no sé si us ho vaig dir aquí un dia, ara no recordo el nom tècnic que es diu, però també pots comprar estalvi energètic. O sigui... jo estalvio energia i tu, que no l'estalvies, me pots comprar a mi.
Bueno, el que passa és que en aquest cas està mal dit. No? Jo soc un país que emeteixo molt de CO2, jo parlo amb tu, jo te dono a tu una part de la meva perquè no me penalitzin, i tu m'ho compres d'alguna forma o altra. No?
I què entreu ell de comprar-t'ho?
Si jo tinc un estalvi energètic super gran...
Però què entreu el que compra? No ho entenc.
Hi ha una cosa, és a dir, anem a veure. Avui en dia, i tota, absolutament, tota la vida...
Es pot comprar.
Tot es pot comprar i tot es pot vendre, sempre i quan hi hagin dues persones que estiguin disposades i acordin, no?, que una cosa té un valor per un i una altra cosa té un valor per una altra. Llavors, això se'n diu trueque, i ha existit absolutament tota la vida. Per tant, és a dir, llavors, si jo tinc molt d'estalvi, he invertit en tenir molt d'estalvi energètic, no?, i dic, ostres, mira, tinc molt d'estalvi energètic i el tinc aquí, te'l dono. Diu, vale, estàs disposat a pagar-me'l? Sí, doncs ja està, és tan senzill com això. El tema igual és crèdits de carboni. És a dir, si jo tinc una gestió meravellosa dels meus camps, dels meus boscos i d'això, i estic captant, i sóc capaç, a més de dir-ho, de captar aquest carboni de la Terra, perquè a més el carboni que captem és l'aliment de la biodiversitat de la Terra, jo dic, ostres, si jo estic captant-lo i sóc capaç, a més, d'un moment determinat, perquè hi ha algú que m'ho diu, de que sóc capaç d'això convertir-ho en una cosa que se'n diu crèdit de carboni, escolta, doncs jo el venc. És a dir, estic fent un producte que és la captació.
Passa que com que és tan intangible...
No, serà aberrant o no aberrant, això jo no m'hi fico, però el mecanisme és molt clar. És a dir,
no, a veure, el trueque i el canvi jo l'accepto, però bueno, hola.
Martí Sanz, bon dia, sí, ara anava a saludar-te.
Però vull dir que el fet de que es promogui que s'ha d'estalviar energia, per exemple, en aquest cas, i pugui el mateix estat promoure una certificació que et permeti vendre el teu estalvi, vol dir que un altre no ho ha fet. I llavors, a mi em
xoca. No és l'estat qui ho està promovent, això.
Sí. Has de tenir un certificat que el dona l'estat. El certificat d'estalvi que et permet...
D'estalvi energètic.
D'estalvi energètic. D'estalvi energètic. Parlava ara de l'estalvi energètic.
Te'l dona un enginyer...
Ja, sí. Però
vull dir que simplement... Més que no te'l dongui l'estat, simplement dius, escolti, hi ha algú que ha calculat i pren la responsabilitat de que això és...
Tornant als aranzels, perquè en Quico ha dit, ara vindrà en José i ens posarà en vereda amb el tema.
Jo vaig sentir l'altre dia una tertúlia...
Avui és el dia d'en José.
No, vull dir que jo vaig sentir l'altre dia la tertúlia, comentava la Mercè i la Maria, de que dos professionals van coincidir que els Estats Units ha retrocedit fins al segle XIX amb el tema del comerç lliure i tot això.
Jo crec que no tan enrere, estem al segle XX, al 1929.
Abans del crack.
Just
el crack.
Just quan, de fet, el 1929, és a dir, va haver-hi un intent d'autarquia molt bèstia als Estats Units amb la imposició d'aranzels,
sí.
Això va provocar la gran crisi del 29. Que és a dir, dos economistes es van posar d'acord i escolta, anem a protegir la nostra indústria, etcètera, etcètera, i anem a posar aranzels aquí a tort i a dret. A veure, la teoria o la seqüència és molt clara, és a dir, si tu poses aranzels, no? I el primer que és un arancel?
Sí, aquesta és la gran pregunta, perquè jo aquest matí ho discutia amb la meva parella.
És semblant a un impost?
No, té res a veure amb impost, perquè l'impost és per tothom.
Sí.
I l'arancel és només per aquells que fan una cosa.
Val.
Vale? Aquells que fan, és a dir, jo no tinc un recurs en el meu país, no? Acer, carbó, el que sigui, no? o el tinc, o en tinc poquet, o no sóc capaç de produir, o em surt més clar, o que sigui, i com que no ho tinc, el faig venir. Uh-huh. El faig venir. Les empreses ho fan venir. Llavors, aquell que ho fan venir, com que d'alguna manera estan, entre cometes, provocant que hi hagi una pèrdua en el meu país, escolta, doncs jo li poso un arancel. És a dir, li poso una barrera d'entrada. Un arancel és una barrera d'entrada. I això és un arancel. I és només per aquells que importen. És a dir, per aquells que importen o exporten.
Però...
Llavors el que deia en Toni, de això, que ell bàsic... el que vol és que...
I això és el que augmenta, és a dir, bàsicament el que fa és augmentar el cost del producte. Mm. És a dir, si tu correcte. Compres a Xina...
Clar, però el ciutadà l'acabarà pagant.
Si tu compres a Xina un rellotge, no? I a Xina val $19.99 i tu dius, ostres, que guai, per Amazon, no? És a dir, llavors aquest rellotge, quan fa tot aquell trànsit, no? Que és a dir, que surt de la fàbrica el fabricant, surt de la fàbrica del Chini Willy.
Que vas fent el seguiment pel mòbil.
Que vas fent el seguiment pel mòbil. Arriba aquí i arriba a casa teva, aquells $19.99 s'han convertit en €30. No? O en $30, imagina que estem en dòlars. €19.99 s'ha convertit en €30. Per què? Ha fet dues coses. Una, hi ha l'arancel, és a dir, escolta, nosaltres no som fabricants de rellotges, llavors sobre a les importacions de rellotge o d'electrònica apliquem un arancel a Europa, vale? A Europa, és a dir, aquí és Europa, no és...
Mm-hmm. No és Europa, a cada país.
No és a cada país de la Unió Europea, i llavors se li aplica l'IVA, és a dir, l'empresa importadora liquida l'IVA, que després es dedueix de la seva declaració de l'IVA, és a dir, aquí aquest ja ha tributat com si fos un fabricant, és a dir, i llavors se'n va al mercat. I quan tu vas al mercat, aquells $19.99, que són sense impostos, es converteixen en $30 més IVA, no? Llavors pagues 30 més... Llavors pagaran més cars els productes. Què genera això? Inflació.
Claro.
Inflació i generalment claro. Falta de competitivitat. Però quina és la idea de tot això? La idea de tot això... El que passa és que és una mica il·lus avui en dia, és dir, no, com que això passarà, i aquest, què farem? Augmentarem la demanda interna i provocarem que els inversors americans comencin a fer fàbriques com animals.
El que deia en Toni fa un moment.
Però clar, aquestes fàbriques com animals, que és la idea, no, avui en dia no és de hoy para mañana.
Clar, les fàbriques no fas així.
No, i no només una cosa, és a dir, per exemple, si parlem del tema dels cotxes, avui el cotxe que té entre 3 i 5.000 components, un cotxe, pues igual d'aquests 5.000 components, el 60 o 70% d'aquests components estan fabricats sí. a tot el món. Aquí a Barcelona...
Bueno, el que dèiem tota de les deslocalitzacions, per les raons que siguin.
No, i que això genera competitivitat i riquesa. Després, perquè més o menys distribuïda,
també és
però...
També és veritat que parlant dels cotxes, els cotxes no són els mateixos, no, o sigui, són molt més complexos ara que no fa 20 o 30 anys.
No, són igual de complexos, el que passa és que ara tenim més tecnologia, el qual fa la complexitat
bueno,
la mateixa.
Complexitat vull dir que té més tecnologia, són sí, més sí. elèctrics, i per tant necessiten més components.
Bueno, tenen uns altres, és a dir, llavors, aquests components, llavors, clar, és a dir, és una mica, crec que il·lus, de fet, la bolsa americana ja ha reaccionat.
Sí,
és a dir, la bolsa americana diu, ah, molt bé, hòstia, vostès, és a dir, totes aquelles coses que jo comprava, que comprava fora, perquè era més competitiu comprar-ho fora que fabricar-ho aquí, perquè, clar, els sous americans no són exactament que els sous europeus, ni exactament que els sous de Vietnam, ni d'Índia, ni de Xina, no? Llavors, clar, és a dir, fabricar, m'ho invento un altre cop, el mateix rellotge, no? El mateix rellotge que es fabricava a Xina, on els costos laborals són més baixos, i més que ara ja no sé si tant els costos laborals, però l'accés a tots els components que necessiten estan molt més a prop, i la tecnologia, el desenvolupament, llavors fabricar-ho als Estats Units és caríssim.
Clar.
Perquè clar, l'operari ja no cobra 300 euros o 400, no, 500 euros, no? Si es fabrica a Vietnam.
I aquestes peces, on te van a buscar-les?
De moment, no, hauria, en teoria, el que ell vol
i diu... I per tant seran més cares, o que vol que es fabriquin als Estats Units.
Clar, i vol que tot s'acabi fabricant als Estats Units.
Ja, però tenim la matèria per fabricar-ho tot als Estats Units? És la pregunta.
No, anem a Canadà i va dins Canadà.
Sí, s'incorporen no sé què, no sé qui, no sé quan.
Bueno, és a dir, al final...
Aquí hi ha una estratègia, aquí hi ha una estratègia posterior. Aquí hi ha una estratègia posterior d'entrar...
Jo no sé si hi ha una estratègia, és a dir, hi ha una part d'estratègia, és a dir, jo et posaré unes condicions duríssimes.
I després vas rebaixant.
I després negociarem.
D'acord. Vale?
I aquest és el terreny.
Sí,
el
que vols passa... dir que és una partida de pòquer.
Aquest bon home?
És l'únic que s'ha fet.
Bueno, és l'únic que sap fer? Bueno, potser sí. Però empresari... heu vist la llista de, dels llocs on... hi ha una illa on només hi viuen pingüins i
però
no
per
sé
si
què.
Cas.
Per si de cas.
Per si de cas volen vindre...
Per si algú es localitza en ella. Sí.
Però què vol fer amb aquesta illa?
No ho sé, però incorporar-la. Està a la llista dels aranzels i dius, vale, pues muy bien.
Els pingüins hauran de pagar aranzels o com va això?
No, perquè... si una empresa es posa allà, pues, si tenen que importar, pues...
Bueno, el tema està en que inclús els càlculs estan una mica xapurcerament fets, etcètera. Al final... té sentit, és a dir, el que diu té un sentit molt clar i és a dir, i això ha passat a la història, ha passat moltes vegades, és a dir, si volem anar lluny, no? És a dir, si volem anar molt lluny a l'edat mitjana, és a dir, quan tu passaves pel riu, no? I volies introduir aquella llenya seca meravellosa que tu havies tallat dels boscos i la volies introduir a la ciutat i passaves els murs, dius, no, no, passes la duana.
Clar.
És a dir, les aduanes,
sí, les burots, sí.
És a dir, les aduanes han existit sempre. És a dir, no? Sempre, és a dir, tu vols fer business aquí? No hi ha problema, és a dir, vine a fer
però, business. Però tu creus que això farà que hi hagi contraband o no?
De moment ja... És a dir, ara mateix...
Que clar!
Evidentment, i extraperlo, és a dir, què va passar el 29?
Sí, sí.
Llavors, és a dir, el que passa és que hi ha un tema que és la reacció de la bolsa, no? La reacció de la bolsa de moment està sent contundent, no tan contundent com jo pensava, perquè al final les empreses diuen, escolti, si vostè, avui per demà, és a dir, el que avui la meva fàbrica necessita, que necessitarà segurament fins que jo adapti tot el meu, fins això, com a mínim passarà un any.
Clar.
És a dir, la meva pèrdua de beneficis, vostè m'ho està...
Te'ls està marmant, va. No?
Després hi ha un tema que és molt clar, és a dir, i aquí, i per això vull diferenciar entre arancel i impost. És a dir, en Trump fa un argument que diu, no, és que els europeus han posat l'IVA. I li dic, clar, però l'IVA és un impost.
Te'l pots deduir.
No només te'l pots deduir, un impost és que és per tothom. És a dir, no és un tema que haguem fet per xinxar els americans. És a dir, ho hem fet per xinxar a tots, però sí. no per xinxar... Sinó
per xinxar
a
tothom.
No, és a dir, que xinxem a tothom. Que no, això una. I que ells tenen un impost al consum, que és del 15%, depèn de l'Estat, però tenen un impost al consum, que és l'IVA. L'IVA
és un IVA.
Llavors... és a dir, la barreja d'argumentari és bastant burda i dolenta.
I llavors aquesta estratègia de posar arancels a Trump creieu que és un trumfo per poder negociar?
Evidentment.
Sí? La Maria no té gaire clar.
No, jo no tinc gaire clar que sàpiga negociar.
Home, aquí jo crec que també ell va molt cap a Xina. Aquí rep tothom perquè ell no pot dir voy contra Xina i solo contra Xina. Aquí rep tothom. Però clar, és que a Xina, mentre els europeus fem normes, allò que dèiem lleis i no sé què, els xinos van a saco fabricant i cada vegada més tecnologia i cada vegada s'avancen més i no sé què. I en canvi, a la resta del món, els americans diuen aquests ens trepitgen la cua, sí, els xinesos.
Però Xina és... no és OK Corral, eh? És a dir, no és allò... No, és a dir, no van amb taparrabos i llances, eh?
No, precisament.
No van amb taparrabos. Eh? Sí. L'únic que tenen una cosa que és boníssima a l'hora de fer polítiques nacionals. I és que no tenen el curt termini com a manera de xitxar, perquè com que no es faran fora del poder. Mm-hmm. Que no es faran fora, llavors tenen la possibilitat de planificar.
De totes maneres, la societat és difícil, eh? Perquè jo tinc un net que ha estudiat xinès, que està fent un màster de relacions Xina-Europa i que ha estat amb una beca a Taiwan i va anar a la Xina continental amb una excursió que van fer i diu que no pots parlar de res més enllà del temps i del menjar i de gaire més amb els xinesos. I que estan com en general, eh?
O sigui, jo conec molta gent que viu a Xina i viu tranquil·lament i sense cap tipus de pressió.
Es veu que ell, amb els altres companys joves, doncs allò, idea de preguntar, doncs no hi ha resposta, vull dir, desvien la conversa. Mm-hmm.
Sí, això és veritat.
O
sigui,
per exemple, si els hi preguntes per les condicions laborals, diran...
Ells parlen del temps, de coses generals, genèriques, de la vida d'allà, però ni política...
Clar, perquè,
sí,
perquè el meu net, esclar, estava interessat i els altres companys d'aquí que estaven amb la beca per conèixer condicions, polítiques i no van aconseguir una conversa.
Bueno, també hem de tenir en compte que si venia de Taiwan,
si
venia de Taiwan, era un bulto sospechoso. Era un bulto sospechoso. És a dir, el teu net no era precisament, no és un exemple. És a dir, és un
vuelo caliente, un vuelo caliente.
No, és un buen chaval, segur que és un bon chaval, però era un bulto sospechoso, venit de Taiwan i de la universitat.
Clar, per això potser no li responien, no?
Això és com el xiste que fa molts anys que deien, escolta, un cubano va a Cuba y le pregunto a un cubano, oye, ¿cómo estáis? Y le digo, no nos podemos quejar. Digo, ah, ¿estáis bien? Digo, no lo has entendido. No nos podemos quejar.
Sí, ho entenem. Clar, que hi ha un subtext, no? Potser sí. Parles del temps, però has de llegir que...
No, a veure, és a dir, Xina no és un país sense normes, és un país bastant normatiu, de fet. El que passa és que sí que... ells són totalment autàrtics, és a dir, ells tenen la seva... absolutament la seva...
Ells importen, però...
Molt. Són importadors nets. No nets, són exportadors nets, però... A veure, aquí això és un tema de... a nivell molt macro, és un tema de balances comercials. Uh-huh. És a dir, per què Trump, burdament, però ho fa, exhibeix aquesta taula...
I sort que va haver-hi vent, que no van posar les taules grosses.
No, per què? Perquè diu, ostres, anem a mirar quin és el meu dèficit comercial. I aquí apunto. Com si fos algú dolent, no? Amb els determinats països, i en funció del meu dèficit comercial, posaré més o menys arancel per intentar revertir aquesta situació. Vale? I aquest, ell posava quin era el dèficit comercial i darrere l'impost, bueno, l'arancel que imposaria sobre a cada un dels països. És a dir, clar, la primera pregunta diu, tenir dèficit comercial és bo o dolent?
Depèn.
Depèn, no?
Depèn de moltes coses.
No, depèn només depèn d'una cosa, que és que depèn de la capacitat de riquesa que el teu país sigui capaç de generar amb aquest dèficit comercial. És a dir, jo ara fa el mes d'octubre vaig estar a Vietnam. Evidentment és un país completament diferent a nostre. És un país comunista de libre empresa, flipant.
Te va explotar el cap, no?
Comunista de libre empresa. Però és que és molt... Primer, tenen la possibilitat de planificar, és a dir, no els fan fora del poder, igual que a Xina. Llavors això els hi permet doncs, fer planificar, és a dir, planificar...
Allà no hi ha un curt placisme.
I veure a llarg termini. Això és una cosa, jo que la trobo absolutament positiva. La segona cosa és que diuen, no, lliure empresa, però evidentment tot és de tots. Vale, fantàstic.
O sigui, lliure empresa, però tot és de tots.
No, és a dir, no, hi ha propietat privada, és a dir, no hi ha problema, és a dir, hi ha propietat privada, etcètera, i l'accepten com a tal, i els mitjans de producció són propis. No et passis, no?, perquè si fas alguna cosa dolenta. Però després fan una cosa molt bona, i és que al final estan fent una cosa que per mi és absolutament positiva, i és que estan creant dues coses. Una, estan creant polítiques d'estalvi, és a dir, està fomentant polítiques d'estalvi interior, cosa que, ostres, perquè l'única... És que només hi ha una manera. L'única manera de generar riquesa és generar estalvi. Perquè aquests estalvis es poden reinvertir després en millorar les condicions de vida de la resta. Punt número 1. I punt número 2, que fan que a mi m'agrada molt, és el fet de que ells, tota aquesta riquesa que està venint d'altres empreses, perquè al final venen moltes empreses americanes, xineses, algunes, però no totes, índies, etc., que venen allà a fabricar pues, el North Face, el Nike, el no sé quant, estan dient, sí, vostè fa... Però sap on, que allà on li deixem posar la fàbrica? Diu, me arregla les carreteres, por favor.
Ben fet.
Clar, que demanes un...
Això, en certa manera, aquí, en certa manera també es fa. En certa manera.
En petit comitè.
No, però...
En Batista molt callat.
Perquè tenim un problema a Vilafant amb l'aigua per culpa de 4 o 5 empreses que han posat allà la seva història que podíem solucionar.
Però llavors què fan? És a dir, el que fan és dir, no, i a més aquestes infraestructures que estan planificades pel govern les faran empreses d'aquí.
Claro.
Això genera demanda interna i consum intern. Llavors, és a dir, hi ha un tema, és a dir, lliure empresa, és a dir, la gent pot treballar el que vulgui, tenen unes condicions laborals, és a dir, relativament bones. Sobretot el tema de descansos i tot això ho tenen molt, molt ben posat. I diuen, no, i a més, si vostè estalvia, jo el premio. Ostres, és a dir, consumeixi, però no se passe. Consumeixi, però no se passe.
Això, trobar l'equilibri no ha de ser fàcil, eh?
Efectivament.
Perquè...
Bueno, això ho poden fer les com les economies planificades, com les saudites, eh?
Llavors, les úniques economies que es poden planificar són aquelles economies on en aquell país hi ha un règim dictatorial? Llenço la pregunta.
Sí.
El problema de les democràcies és que no hi ha pactes a llarg termini entre tots els partits, que és el que hauria de ser. Les coses que són bones s'haurien de pactar i aquest jo em carrego això només perquè ho ha fet l'altre.
Però la democràcia no t'impedeix fer això, eh?
No, t'ho impedeix, però t'ho permet. Et permet que per interessos partidistes tu et carreguis una feina ben feta de l'altre partit només perquè és de l'altre partit.
Per exemple, ahir Pedro Sánchez va sortir i va dir posem a sobre la taula 17.000 milions d'ajudes a les empreses per pal·liar aquest tema dels arancels. I va comentar també la seva intervenció de que ara no és moment de posar-se en contra uns contra els altres, sinó anar tots plegats a les ajudes de les empreses que tenien aquest problema dels arancels.
És que aquest és un dels problemes.
Clar, clar.
Bueno, ja us ho vaig comentar aquí, no? El problema és que les coses que no... Vull dir que es mira, que es té un vol gallinaci, que es diu, no?
Sí,
i es mira
sí,
les properes eleccions.
I si faig això, les properes sortiré.
Exacte, el que es diu moltes vegades sense sentit, coses que segurament tu faries exactament igual, però t'hi poses en contra només per com si fos un partit de futbol, no?
Jo ara tinc por perquè en Trump ja ha fet aquest pas, no? Ha fet, i ara negociarà, segurament.
No, però mira, t'agafo el símil.
El símil futbolístic,
el
símil. Va.
És a dir, t'agafo el símil. Un partit de futbol és un tema de curt termini.
Sí.
Però, en canvi, una temporada és d'un termini més llarg.
Sí.
Vale? Què fan els entrenadors? És a dir, els entrenadors...
Planifiquen,
és a dir, miren el calendari.
Bueno, depèn no? de quins, no?
No, tots, absolutament tots. Una altra cosa és per l'exèrcit, no? Tots. I les circumstàncies. Però miren el calendari, miren la quantitat d'entrenaments que poden fer, miren la quantitat de viatges que han de fer...
Els partits que els toquen.
Els partits més o menys que toquen, és a dir, quina plantilla tenen, quins objectius tenen...
Quins partits són els importants o no, en aquell moment...
Bueno, tot, en general, tot el...
Llavors... Bueno, és que se suposa que tots són importants, no?
I tenen una cosa que és un recurs escàs, que és la capacitat física dels jugadors, no? La capacitat física dels jugadors, per molt ben entrenats que estiguin, per molt que mengin, per que no sé què, hi ha una capacitat física i mental que esgota. És a dir, ell parlava... Bueno, després us ho explicaré, anar al mig. No ho explicaré,
a la pausa.
A la pausa us ho explicaré.
Llavors, ens està anunciant un off the record.
Llavors, el tema està que tota aquesta capacitat, què fan? Pues que planifiquen la temporada per arribar en el millor moment en quan realment s'estan jugant sense perdre pel camí. És difícil, no?
Ah.
És a dir, llavors, les seleccions són el partit de futbol. No? I doncs, llavors està, és a dir, aquell que només viu el partit de futbol a curt termini i llavors fa tot el que pot i no sé què, pues lo que, i què m'he carregat després? Pues que un no juga, que un deixa de jugar, que un està millor, que un està pitjor, que es lesiona més, que un no sé què. I això són els danys col·laterals que passa a la política. I estic d'acord. Mm. És a dir, el vuelo gallinacio, tal, només al curt termini...
Et carregues coses.
No, el que hay de lo mío, i sobretot, i de los míos. És a dir, perquè el gran terrabastall d'un partit que perd vots i diputats és què cony foto
amb tota
l'estructura que jo he col·locat por ahí.
Sí, sí.
Bueno, tots coneixem de aves, ja no gallinàcies, rapinyaires.
Sí, sí, sí. Sí.
Que sobrevolen els partits i les seus centrals dels partits després de...
A veure què poden pillar, no?
Després de les eleccions.
Sí, 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 que sí, que sí. Que aquesta és la pena de la democràcia, que com deia en Martí...
De la democràcia sobretot espanyola.
No. I francesa, i...
Mira la Marine Le Pen.
I Alemanya, i belga. Els belgues van estar...
Un any i pico sense govern.
Un any i pico. Tinc una amiga belga que em deia...
18 mesos.
I va funcionar millor.
Deia, l'únic problema, diu, és que quan les carreteres tenen sots, no els arreglen. Diu, però pel de més, diu, estem vivint perfectament bé i continuem
perquè
vivint.
Perquè ni ningú toca els nassos.
Ningú es fica el de sot.
Sí, sí.
I segurament van tindre un estalvi tot.
Sí. Us recordeu que la Sicília, la Cosa Nostra, no, la màfia, deixava calés, el que volia obrir una botiga o deixava diners, però després, clar...
Havia de tornar els favors.
Havia de tornar els favors. Però la política és igual. Sí. Passa que ara, en lloc de fer-ho...
Bueno, estàs comparant la política amb la màfia,
Passa que en lloc de cosa nostra es diuen entitats bancàries, té uns altres noms, eh?
Però, per exemple, és el que està fent en Musk o en Musk,
L'Elon Musk.
Allà, però no sé si heu llegit o heu sentit de que totes les petites eleccions que hi van estan havent ara als Estats Units en diferents estats per diferents puestos, per diferents llocs estratègics, l'estan guanyant els demòcrates.
Des de xèrif a fiscals generals, perquè ho trien
bastant tot. Malgrat els talons d'un milió de dòlars que
donava.
Que donava als votants perquè votessin el seu, no?
No, els votants no, és a dir, donava en el candidat perquè fes millors campanyes.
Bueno. Si el candidat no se'ls ha gastat bé, llavors és
el seu problema. No, se'ls haurà gastat bé, segurament, i haurà intentat fer el màxim possible. El que passa és que
hi ha una reacció ara davant.
Hi ha una reacció molt, molt important. I ara ja...
Perquè s'estan veient les conseqüències, no?
No, encara no. Es temen. Jo crec que es temen més que es veuen.
Sí, es temen. I llavors jo crec que ara ja... Jo crec que ja hi ha coses que s'estan veient, no? I després, evidentment... És a dir, això, al final som humans, no? I per molt americans que siguem, som humans. Llavors, si... per molt republicà que tu siguis o hagis votat a Trump, tu veus que gràcies a aquestes polítiques el teu cunyat o la teva cunyada o la teva germana o el teu germà s'ha quedat sense feina perquè aquell departament federal l'han esbandit. Pues,
o que la teva empresa s'està quedant sense treballadors.
Exacte,
perquè...
exacte, perquè no pots agafar immigrants perquè els immigrants tenen por de sortir al carrer.
I després hi ha una segona cosa que és molt important i és el tema dels treballadors i les empreses. És super... Però és que d'aquí any i mig... tenim eleccions al
Senat,
al Capitoli, al Congrés dels Estats Units. I aquí és on ara mateix hi ha una majoria republicana. Ja hi ha republicans que s'estan rebel·lant contra temes del senyor Trump, que evidentment són uns imbècils i uns insidiosos, no? Però ara hi haurà eleccions al Congrés, que són molt importants.
Veurem què passarà. Fem una cosa, jo tinc ganes de saber aquest off the record que ens ha promès en José. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, fins ara mateix.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Croissants, un entrepà, uns ous ferrats amb bacon, un cafè amb llet, aquesta bona olor a primera hora del matí. Benvingut al trànsit, el primer plaer del dia, esmorzar al trànsit, al local o a la terrassa exterior. Vinga, comença bé, esmorza al trànsit.
Restaurant Trànsit, a la carretera de Roses Figueres, a 100 metres del pas a nivell.
Amb còmode aparcament.
Sembla que no pugui ser, no t'ho creus, mires el programa i aniries a veure-ho tot i ja no saps si riure o plorar, i rius i plores i encara no has comprat cap entrada. En compres una, en compres dues, estrenes internacionals, humor de casa, t'apuntes a tota l'oferta gratuïta. Finalment, rebentes. De felicitat. Humorfigueres.cat. D'això es tracta.
Busques un regal original i únic?
Personalitza tasses i samarretes amb el nom, una frase especial o un disseny exclusiu.
A Figueres, DTF Prints.
També targetes, lones, flyers, quadres amb resina, epoxi i llum LED, cartells amb neoflex.
L'equip de dissenyadors estarà encantat d'ajudar-te amb tot allò que necessitis.
DTF Prints, al carrer de Marià Pujolat 2 de Figueres.
Tria, personalitza i regala emocions.
Contacta'ns avui mateix, 641 39 74 45.
Entrega gratuïta a Figueres.
I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a OptiPunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament WeVision d'OptiPunt, reduiràs temps i després en teràpia.
Demana hora a OptiPunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972 506 386.
Detectar i tractar temps és clau.
Dissabte 5 d'abril, tercera fira de la transhumància a Mollet de Peralada.
Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers infantils, plantada de gegants, cercavila inaugural i arrossada popular amb vermut musical.
A la tarda, presentació del projecte Associació de Ramaderes de Catalunya, cercavila en foc i concert final amb les Mediterrànies.
I durant tot el dia, servei de bar, exposició com ells escultors, mostra de bestiar oví, atraccions infantils, passejades amb burro i fira d'artesania.
Dissabte 5 d'abril, tercera fira de la transhumància a Mollet de Peralada.
Tens dubtes sobre la gestió d'una finca? Emporhàbitat t'assessorem sense cap compromís. Estem especialitzats en compra-venda, lloguers, comunitats de propietaris o valoracions de finques. Truca'ns al 972-380-433 o bé a través de la pàgina web emporhàbitat.com. També ens pots trobar a les xarxes socials @emporhàbitat. T'hi esperem!
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, abans, i tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Esteu preparats per diumenge a la Fira del Conill? Aquí a Vilafant. Sí. Aquest diumenge.
Esteu ben enconillats.
Sí,
jo sí, estic preparat.
Les banderoles, l'escenari...
Abans del Fira del Conill vull dir una cosa sobre el d'entram, que no té...
Vinga, va, te la deixem dir perquè s'ha estat molt callat aquesta primera part.
Que la gent pensi els efectes de votar un idiota. Perquè, esclar, als Estats Units és que es mereixen el pitjor. Perquè votant aquest tio que tothom sap qui és...
Bueno, de fet, el van tenir governant un mandat.
Aquest tio és un poca vergonya que ha arruïnat els seus amics. És un dèspota, és un tonto, és un tio que no té formació i en aquest tio el foten de president del primer país del món.
Però, és a dir, perdona, és a dir, jo crec que el que estàs fent, el que estàs dient és molt bèstia, Martí. Sí, és a dir, no, estàs menyspreant el valor d'un vot d'un ciutadà i el per què vota. És a dir, jo crec que això és molt bèstia.
No.
Bueno, però vota perquè Trump...
Ha votat...
Ha fet servir unes estratègies, no? Per convèncer-los d'una manera.
Què hi ha d'ideologia?
No, la gent està votant, és a dir, en general s'està votant, i això només passa amb la esquerra intel·lectualoide superior de moral perfecta i meravellosa cristiana laica.
Cristina
de que
laica.
Es pensen de que són els més meravellosos del món i que tenen la potestat del món de fer, que som els únics que poden fer política de veritat i que la resta són uns gilipolles. Llavors, les persones estan protestant contra unes polítiques que suposadament portaven la igualtat i el que l'únic que han creat és més desigualtat. Llavors, que s'ho facin pensar. No és un tema de l'elector.
El govern de Biden ha sigut fatal. Llavors hi ha hagut reaccions en contra, no?
És a dir, les dades macroeconòmiques del govern de Biden eren espectaculars.
Bueno, però socialment...
O sigui, que s'ha de mirar tot, no? Tant lo macro com també lo micro. I jo crec que l'elector a l'hora de votar també pensa... Bueno, no sé en què pensa, no estic
bueno,
en cap dels americans, no?
A vegades és votar en contra d'un canvi, un no sé què, tot plegat...
A veure, és a dir, el que jo estic d'acord és que... És a dir, si tu mires les dades macro dels Estats Units i les dades macro d'altres països, ja hi han passat moltes coses. És a dir, quina economia no ha passat per una època de tipus d'interès alt? Cap. Quina economia del món no ha passat post-pandèmia d'un període inflacionaris alts? Cap. Quina economia no ha fet, ha intentat revertir tot això amb millora de la despesa pública, tal? Tots ho ha fet. Tots, absolutament, tots ho has fet. Quines eren les dades macroeconòmiques resultats just abans de les eleccions? Pues que tot aquest procés inflacionari estava començant a baixar. Uh-huh. Dir, i començant a notar-se en les economies familiars, però clar, no ha arribat en aquest efecte. És a dir, no ha arribat a l'efecte per dir, ostres, pues sí, és veritat, això, és a dir, visc com a mínim igual que abans d'aquest període inflacionari. Llavors, què passa? Pues la gent ha protestat contra això. Això vol dir que les polítiques eren dolentes, no? Són les que han fet tothom, i de fet aquí passarà. És a dir, a Espanya com a país, a les seves dades macro tenen unes dades espectaculars, una de les millors d'Europa, amb creixement, amb no sé què, amb reducció del dèficit públic, etcètera, etcètera, amb imposició, amb tot, però acabarà perdent. Perquè hi ha una cosa molt clara.
Bueno, perquè la ciutadania veu que la seva butxaca l'estan apretant, no? Veu aquesta pujada de preus... Aquest que costa cada cop arribar més a final de mes...
I perquè hi ha una cosa molt clara, és a dir, hi ha una part que s'ha fet a través d'impostos i tenim una imposició molt i molt, molt elevada, i llavors això fa protestar la gent.
I de quina manera protestes? Doncs
protestes amb un canvi de vot. El que vindrà serà millor, no ho sé si serà millor, però serà com a mínim diferent.
Però
llavors, allò que diuen... Diferent. Llavors què passa? El que ens hem de fer veure, i aquí ve el curtplacisme, no? Jo tinc...
Què passa? Aquest?
No el sents, que el cable del micro no
se li desconnecta.
Sí, però
crec que és en Martí, que toca algun botó i...
A veure, ara.
Sí. Llavors, el que està passant és això. És a dir, no s'acabava de sentir en l'economia que això passés. És a dir, no sé si serà millor o pitjor. És molt possible, té pinta que serà pitjor, però serà diferent. Serà diferent. Llavors,
que la gent demanava un canvi, independentment de si fos
el tema, millor o pitjor. El tema és no revertir tot això, tota aquesta merda sobre l'elector, que em sembla bastant temerari, sinó és anem a mirar nosaltres què estem fent perquè això estigui succeint. I això és el que no s'està fent des del part del govern socialista, eh? Y aquí para mí es ni els governs socialistes ni els governs demòcrates ni els governs. No, nosotros estamos haciendo lo mejor. Digo, sí.
Ja. No, a veure, no es fa la millor, però el govern socialista fa una política socialdemòcrata de llibre. I té els seus efectes. El suport social que hi ha a Espanya en aquests moments és important, i això ho reconeixen arreu del món. I Espanya amb aquesta política de suport i d'això, està aguantant una economia en uns moments que tot és complicat. I està reduint deute. I està... Cada dia hi ha més gent treballant quan tenim una situació d'atur greu en aquest país. Per tant, no és que funcioni malament aquesta economia. Funciona ara, que funciona amb impostos i la gent això no ho suporta.
Home, tenint en compte els sous que tenen...
Però fixa-t'hi, és a dir, estic completament d'acord amb tu. És a dir, les dades macro són bones.
Mhm.
Però les micro
no.
Són molt dolentes. S'han reduït les llistes d'espera? No. Tens més metges per poder anar? No. Estan contents els metges amb el que estan? No.
La gent li costa arribar a final de mes? Sí.
Bueno, a la gent li costa arribar a final de mes? Per què?
Això no ho he posat.
Bueno, aquesta part és la que no he posat. Per què? Perquè jo vaig por ahí com fa el José i està tot ple. Està tot ple de gent.
A rebentar.
I jo no m'ho crec, això. Algo passarà aquí. Algo passarà al final. I el que diu en José té raó.
Vols dir que estem gastant massa?
A veure, ara que jo estic cobrant 40.000 euros al mes i em costa arribar a final de mes. Que si la casa de la playa, que si la casa de la piscina, el servei, bueno, els cotxes de luxe...
No em referia a això, però bueno.
No arribo. Escolta'm, que no arribo, eh? Viatges aquí, viatges allà.
Voleu dir que la gent gasta massa? Però sí que és veritat que... A veure, no negareu que la cistella de la compra s'ha encarit.
Molt, moltíssim.
Llavors,
a veure,
ja hi estic d'acord, però la gent
s'ha de tranquil·litzar. Hem de
menjar menys?
No, però és veritat, m'agradaria saber quantes cases al final del mes, quan menjar s'ha tirat.
Per exemple. I quantes vegades han sortit aquest a menjar fora i el dinar a casa l'han tirat.
I aquests es queixen quantes vegades han anat de viatge a Amèrica.
Amèrica?
O fer un cafè a pista i tornar el mateix dia.
Ei, jo no ho faig, això.
No, però això hi ha gent que ho fa perquè, a més, t'inciten a... O sigui, que el problema és que també t'inciten a fer-ho. Les companyies d'aviació...
Sí, t'inciten. Sí, tornem.
Tu pots deixar incitar o no.
Tornem a dir que la gent és molt imbècil. És imbècil.
Bueno, hi ha de tot.
I és molt temerari, això.
Hi ha de tot, no?
Això que esteu dient és molt temerari.
No em negaràs que de tot.
Perdona, a ningú, que jo sàpiga, eh? És a dir, i si m'ho podeu demostrar, m'ho diu, li posin una pistola al cap per viatjar a Xina.
No, però en el subconscient humà en general hi ha una idea de felicitat. Llavors, tots els anuncis, totes les coses que et venen, t'inciten, t'animen, t'inviten a que si fas això seràs més feliç. I llavors moltes vegades en una societat on treballes no sé quantes hores al dia, que et fas no sé quanta estona de transport públic i, impossible en general, arribes a casa esgotat, mires això i és com una fugida. Sí. És una fugida que les empreses o els d'això se n'aprofiten.
No, però és que perdona, si fas servir un llenguatge, no se n'aprofiten. Venen uns productes que uns senyors lliurement decideixen comprar-los.
Ja, llavors, però has de mirar...
Quines condicions estan aquests senyors?
I tenen beneficis...
Martí mou les mans i no sé què vol dir.
I obtenen beneficis d'una activitat que posen a l'abast d'algú que sense posar-li una pistola al cap, que jo sàpiga.
Estic d'acord amb tots dos.
És que, en certa manera, has de mirar el context social. Només... I aquest context social, en certa manera, podríem traduir-lo amb una pistola.
Amb el context social, que és el de més universitaris, de major capacitació, el del menys analfabetisme del món. Això t'ho compro als anys 20. Però ara no, eh?
També.
Només un apunt, perquè veieu, i segurament us heu fixat. Fa 10 anys, perquè la vida va... Fa 10 anys, quants riders hi havia? Quanta gent hi havia a Figueres repartint menjar cada nit?
Zero.
Quanta gent hi ha? Cada dia hi ha més gent...
Ahir anava un darrere meu amb un patinet sense llum.
Amb patinet, amb bicicleta, amb moto, amb cotxe, pizzas, hamburgueses... La gent no es fa el supercat.
És que aquests de gent de Globo són molt dolents. És a dir, van per les llars del món...
No refereix això.
Van per les llars del món...
Portant el menjar...
Amb pistoles, pujant a cada pis...
Empantant-te
a que tu vulguis una hamburguesa del xoix.
La culpa no és dels riders. La culpa és de la gent que demana el dimarts a la nit una pizza o el demà o un dijous a la nit.
I abans no es feia això.
I abans això no es feia.
Que han canviat els hàbits de consum, però perquè...
Però després no em diguis Vila, que no arribes a final de mes.
En Joan Vila...
És aquesta la història.
En Joan Vila...
És aquesta.
No arribem a final de mes perquè gastem massa.
En Joan Vila, el de la paperera de Besalú...
Ah, però jo coneixia un altre,
No sé.
Aquest, que es dedica ara a fer temes i conferències i xerrades i escrits sobre el canvi climàtic i
la primera empresa Bicorp.
Bueno, no sé.
D'Espanya.
Doncs ell diu, si fóssim capaços de viure com vivíem als anys 70, que vivíem bé, guanyaríem molt. Mm. I als anys 70 totes aquestes coses no hi eren.
Hi ha una cosa que suposo que és inevitable. En el moment que vas augmentant el benestar 50.000 coses, la gent s'acostuma a aquest nivell de benestar...
Però posa-t'hi, ens acostumem.
Bueno, ens acostumem.
Perquè sembla que sembla que ens ho mirem de lluny.
No. Entenc que als anys 70 pues no, jo no pagaria Netflix, no pagaria Movistar...
Perquè no existia.
Potser el telèfon aquest que estic pagant encara no el pagaria perquè era més econòmic i ja l'hauria pagat. No pagaria el seguro d'aquest mòbil, no pagaria espai de Google, etcètera. No m'està dient això? Que sóc una malgastadora perquè pago tot això?
He estat 15 dies sense mòbil. Absolutament
has estat
sense
bé?
Mòbil. Els 3 primers dies fatal. Després, perfecte. O sigui, te'n dones compte de lo enganxat que estàs a mirar-lo?
No.
Jo reconec...
iPhone, quin sí. iPhone portem ara? El 13, el 14, el 15,
no, jo no tinc
el 16...
Però jo tinc un
Samsung. T'ho treuen a la tele 25 cops a totes les cadenes.
Kiko. No,
perquè jo he vist, és a dir, si és veritat, això tens raó, és a dir, la Guàrdia Nacional d'Estats Units, la Guàrdia Nacional, és a dir, apuntant amb la metralleta a tots que estan a la cua d'Apple, estan tots en allà.
Compreu,
és a dir, o compreu o us foto.
A mi aquest senyor que hi ha darrere el vidre...
Jo no t'he dit que no te compris un mòbil.
M'ha pressionat perquè em compri un iPhone, però no he caigut a la tentació.
Jo no t'he dit que no te compris un mòbil. Mercè, però te tens que comprar l'últim model que val...
No, a veure, jo t'explico.
I canviar-ho quan el teu...
No, però torno a dir...
No, ja sé que ningú l'obliga.
Discrepo. Jo m'he comprat aquest telèfon perquè el necessitava per treballar. I vaig estar mirant, dic, jo necessito un bon telèfon, jo em dedico al que em dedico, val? Jo soc molt conscient del que em dedico. Tinc l'S23. En Toni cada dia em diu, ja ha sortit el 25, ja ha sortit el 25. Bueno, no me'l penso comprar, l'estic pagant encara.
I encara
em funciona. El dia que deixi de funcionar...
Llavors
me'n compraré un altre.
Escolta, per l'amor de Déu, fes un altre discurs.
Què vols dir?
Escolta, que ha sortit el 23. I què? A mi em va bé el 20, el 12.
Bueno, el
a mi un mòbil me dura 8 anys. A mi un mòbil me dura 8 anys.
Sí, però
ara, escolta, quan tu fas aquesta figura tan, tan tremenda d'estar amb les matralletes en allà. No, no, no.
Jo els veig, eh?
No, no. La Maria t'ho ha dit, no són les matralletes, són la pressió propagandística que foten cada dia
la pressió...
en aquests mitjans que
i
veiem.
I les condicions socials en les que vius.
Però, la, a veure, es tornem a dir. No, és a dir, jo segueixo dient que tenim la societat amb més universitaris de la història de la història d'Espanya.
Què vol dir? Home, què vol dir ser lliures?
No, 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 som lliures, absolutament lliures. Sí. A ningú ens posen una pistola per viatjar.
A veure.
I és una decisió soberana i privada de les persones.
A veure.
Escolta, dir que una persona pren una decisió fora i que està només és dir-li que és un gilipolles.
És que n'hi ha molts de gilipolles, ho sé.
Sí, però de cada 10 n'hi ha un.
Jo reconec que sóc gilipolles.
Ser universitari només vol dir que tens més
No, que ja has anat a classe.
Sí, com has anat a classe, que tens un títol. Però no que siguis més savi ni més intel·ligent.
Com deia l'Emili
no
Pallac, que era molt savi, em deia, Martí, diu, tu que tens dues o tres carreres, em deia, no creus que siguis bon polític per això. Ets bon polític perquè tens mentalitat de pagès. Un tio que toca ser peus a terra i això.
No
i, perquè, estudiar, i em deia una altra cosa. Perquè a la universitat, Martí, i aquesta és bona, diu, mai has cruzat les orelles a cap burro.
Però
i tenia jo penso raó amb que... això, tenia raó.
A mi la, bueno, a jo... mi la universitat m'ha donat una experiència.
Mira, el que entra
tonto, tant, que no. Jo no hagués
viscut el que entra tonto a la universitat manera. Surt tonto. Amb més coneixements, però surt tonto.
Jo sempre recordo el meu pare que m'explicava que quan ell va acabar els estudis, el professor que li va donar el títol li va dir que la vida t'ensenyi més del que has pogut aprendre a la universitat.
I és un pas,
No.
Qui diu universitat, diu l'FP o
diu el
que
treballat
i mirat. Però bueno, que
el problema és que avui dia, amb un títol universitari a la butxaca, hi ha qui es creu que és més o més intel·ligent
ja
o més savi que no, tot el món.
No, no és veritat. Sí. No, que tenim els alumnes que han de venir, tenim visita.
No, sobretot, jo estic molt...
Està content.
És que estic molt content.
Maria, la culpa és teva,
perquè
estic en el tema del futbol.
Estan jugant amb regularitat, ja.
No, però jo, a veure, jo vull
també vull. Barça,
va, va, deixeu-li la Maria.
1-0 a l'Atlètic de Madrid.
Bueno, a veure, jo aquesta... Ahir vam tenir una... En les jornades aquestes sobre la proporció àurea, i vam tenir una xerrada sobre la física quàntica, que va ser genial. I avui
ho vas arribar a entendre?
Sí, perquè ho va explicar molt, molt planerament aquella dona, una professora, la Teresa Bersip, és una professora de física.
La vas gravar?
Perquè es van gravar trossos i es penjaran a...
Passa-li a José, que ell ho vol entendre.
Sí, vull entendre.
Bueno, i després, avui hi ha un concert que és molt interessant de la Olvido Lanza en violí, que penso que pot estar molt bé. I la setmana que ve tenim la Carme Ruiz, subdirectora de l'àrea de col·leccions i exposicions de la Fundació Dalí, que ens parlarà sobre com Dalí va estar obsessionat per la proporció àurea.
Interessant.
On t'ho fan, això?
A la calçada dels monjos.
Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals el dilluns amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Des de Vila número 36.
Força Barça.
Molt bé, José. Adéu-siau, bon cap de setmana i us esperem al final del Conill.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.